Bon dia, divendres 13 d'octubre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Divendres 13 d'octubre a les portes del cap de setmana i Clicani, el festival de Playmobil de Montblanc, que ja ha arrencat la seva desena edició. Ho va fer ahir dijous i viurà en total 6 dies, els 4 primers des d'aquest dijous 12 d'octubre fins aquest diumenge. També en un segon cap de setmana, això ja serà el 21 i 22 d'octubre. Parlarem d'aquesta proposta, però també d'altres, per exemple, de la iniciativa de l'Institut Joan Amigó, en què els alumnes de quart d'ESO s'han convertit en tutors dels de primer, dels més petits del centre. Ho coneixerem avui de la mà de l'orientadora educativa del centre, Gemma Palau, i també d'una de les participants en aquest nou projecte. Ens en farem ressò, al igual que també les propostes culturals per aquest cap de setmana. Com dèiem, a Montblanc, Clicania, però n'hi ha moltíssimes més. Per exemple, el Museu de la Vida Rural, ara mateix, al punt de les 11 del matí, s'està celebrant un taller de pintura artística i demà dissabte es tornarà a repetir també amb d'altres propostes. Les coneixerem avui en aquest informatiu diari del divendres 13 d'octubre. Comencem!
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Comencem avui aquest informatiu diari explicant-los una iniciativa de l'Institut Joan Amigó. Per això marxem fins allà on vam poder parlar amb la Gemma Palau, que és l'orientadora d'aquest centre, l'orientadora educativa i també responsable del servei de mediació. Aquest projecte, que ha començat enguany i és en aquest cas nou, no s'havia fet mai, en definitiva el que planteja és que els alumnes més grans del centre, el de quart d'ESO, siguin els tutors dels alumnes de primer. D'aquesta manera, els més grans, els que participen, són mediadors de quart d'ESO, ofereixen consells i direccions per als alumnes més petits que acaben de començar aquesta nova etapa escolar. Així doncs, avui, de la mà de la Gemma Palau, coneixem aquest projecte en el que els alumnes més grans ajuden també els més petits de l'Institut Joan Amigó. Avui volem parlar amb la Gemma Palau, que és l'orientadora educativa i mediadora de l'Institut Joan Amigó. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Volem parlar avui d'un projecte que, de fet, neix en el marc del servei de mediació, que des de l'Institut fa més de 10 anys que feu, però que aquest nou curs, aquest projecte el que vol és agafar els alumnes de quart d'ESO i que tutoritzin alumnes de primer. Ho hem explicat bé, així, en termes genèrics?
En termes genèrics, molt bé. Voldria començar dient que és veritat que sorgeix del projecte de mediació tot el que és el projecte de tutorització de nens grans a nens petits, nens de primer en aquest cas, i que és important recalcar-ho perquè el servei de mediació del Joan Amigó, amb els anys que ell ja ha dit que portem a terme, de cada vegada, cada any, es van fent noves aportacions per ajudar a l'alumnat del centre a regular els conflictes d'una manera, a través del diàleg, tot el que és o suposa el tema de la mediació, no? Llavors, hem pensat que la prevenció és un puntal bàsic. Aquesta reflexió es va fer des del servei de mediació, juntament amb una persona, amb un membre del PAS, en aquest cas amb l'Eulàlia Amigó, que ja fa molts anys està per davant en tot el tema de mediació al centre, i llavors vam crear un projecte interessant des del punt de vista de que la mediació i la tutorització van agafar rellevància pel mateix pes. Vam pensar que l'alumnat mediador del centre, que en tenim molts, formats a segon a través d'una optativa, formats a tercer a través d'un programa que portem a terme amb els Mossos, a quart la formació seria ja de mediador expert i inclouria una tutorització amb alumnat de primer.
Llavors, en aspectes pràctics, per entendre-ho, hem d'imaginar que un alumne d'ESO, de primer, té com a referent un alumne de quart que li explica o li dona consells del seu dia a dia a l'escola.
Sí, exactament. A nivell metodològic, hem seguit la següent estratègia. Al setembre vam començar primer a fer un programa amb els de quart per implementar el programa que hem estat explicant, és a dir, què faríem, com ho faríem, i ja aquest octubre hem tingut s'ha dut a terme la primera sessió. Com ha sigut? Explico un exemple, d'acord? Cada parella de mediadors experts de quart han agafat 5-6 nens de primer, val? Amb la intenció de fer com una petita família pedagògica on els nens se sentin que, a més del seu tutor de grup i el personal que tenen al centre, tenen també un tutor igual, és a dir, un tutor alumne, un tutor o una parella de tutors. Aquests tutors els van a buscar a les hores de tutoria i, per exemple, la primera sessió que van fer, doncs els hi van preguntar com es deien, si sabien com es deien uns i altres, els hi van parlar de que si entenien què era un flexible, què era un desdoblament, si coneixien totes les dependències del centre, perquè hi ha nens que encara es perden una mica, els hi van fer una visita guiada pel centre. És a dir, les primeres sessions és per assegurar que l'alumne de primer està ubicat al 100% al centre, coneix els seus companys, sap el nom dels professors, sap qui és el seu tutor professor, sap les aules específiques quines són, què hi ha al pis de dalt, què hi ha al pis de baix, coses que per nosaltres són totalment ja lògiques i pensem que tothom ho sap, i et trobes amb sorpreses que nens de primer, cap al desembre, encara van una mica perduts. I dius, doncs ara amb això ens assegurem que aquests nens, a més del seu tutor, professor, tenen algun tutor de quart que els pot ajudar. Fan una petita família, i si a l'hora del pati tenen un problema, saben que hi ha el tutor al pati. Si pel centre no s'acaben d'aclarir o el seu tutor professor està malalt, saben que tenen un tutor substitut alumne. I d'aquesta manera es creen uns vincles de relació importants. Què farem en endavant? Doncs quan ja sapiguem segur que estan ubicats i que no tenen dificultats ni d'horari, ni de grups, ni de logística, fem un pas endavant, fem dinàmiques de grup, farem dinàmiques de grup perquè els nens aprenguin a resoldre conflictes a través del diàleg, l'empatia, la interrelació, l'acceptació de l'altre, i perquè entre ells també interactuïn.
Llavors, Gemma, amb aquest primer tas que heu tingut ja d'aquest projecte, no sé si heu vist que els alumnes connecten millor amb companys de la pròpia escola o com a mínim connecten d'una forma diferent amb ells.
Clar, a veure, amb ells els encanta interactuar amb els nens. Si tu busques situacions aquí, in situ, que ells hagin de parlar, que jo vinc de Solivella, que jo vinc de Blancafort, que jo he estudiat a Vimbodí, que jo... Els nens això els encanta, eh? Vull dir, és trobar espais perquè se relacionin millor entre ells i que a l'hora de barallar-se o tinguin una dificultat pensin, hi ha algú que ens pot ajudar, un del grup, un professor, o sigui, pensen que aquí, a més d'aprendre, venen a conviure i a conviure millor.
Quin buit creieu que pot omplir aquest nou projecte a l'escola?
En el tema de resolució de conflictes, jo crec que omplirà, ajudarà en aquest tema molt. Conflictes n'hi ha. Als nens se'ls ha de vendre el conflicte com una cosa natural, que tot arreu n'hi ha. Val? Hi ha conflictes que tenen diferents graus. Hi ha hagut graus molt importants, val, que ens han hagut d'ajudar inclús altres agents que no són educatius. Val? Han hagut d'ajudar altres persones perquè han traspassat, no? Han traspassat algun límit. Però els conflictes de l'ESO de vegades són conflictes de gelosies, de nens que veuen diferents i llavors com que no saben com tractar-los els insulten, llavors amenaces, de vegades ens hem trobat temes racials també, no? Que et sap molt de greu, però hi són. I els nens els has de fer entendre que tot això es pot treballar i que es pot superar, perquè ells pensen que sempre serà així. No, sempre no és així. Si en parlem, si dialoguem, si creem espais on l'empatia es desenvolupa i es desenvolupa dins d'una diversitat de maneres de ser, de maneres de pensar i de maneres d'actuar, al final acaben entenent que ser diferent és una cosa natural i molts conflictes desapareixen, perquè no s'arrosseguen. El que volem és que el que entri de primer, això és una prevenció. Si ja hi ha conflictes a primer, a segon s'arrosseguen i marxen d'aquí de vegades odiant la institució. Val? El que volem intentar és que això no passi. Que primer ja el que passa s'ha de posar damunt de la taula. I es pot parlar amb professors i també es pot parlar amb alumnes. creiem que serà important.
Doncs veurem en aquest cas si amb aquest projecte entre els propis alumnes poden resoldre els problemes. No sé si ens deixem algun detall de tot plegat que no haguem explicat.
Bueno, només agrair sobretot la col·laboració de l'alumnat de gran, de l'alumnat de quart, perquè tot això es fa dins una matèria que es diu Cultura i Valors Ètics, i ells han optat per fer-ho d'una altra manera, no? Per dir, mira, nosaltres volem fer cultura i valors ètics, però implicant-nos amb l'institut. És a dir, no només fent temes a la classe, sinó que si a l'hora del pati hi ha un problema al pati, nosaltres hi serem. Si els dimecres, quan s'acaba les sessions a les dues de classe, ens hem de quedar 20 minuts perquè hi ha hagut uns nens de primer que tenen una inquietud perquè ha passat alguna cosa, nosaltres ajudarem aquest alumnat de primer. És a dir, són nens que s'ofereixen a treballar fora d'horari i inclús traient-los hores de pati, el seu hora d'esbarjo on estan esmorzant, després fan tasques de vigilar, fent mediadors de guàrdia, tots aquests mediadors de quart per parelles i mediadors també de tercer per parelles vigilen hores de pati i hores de menjador. És a dir, que pel professorat també ens suposa un suport, i això és per agrair-los amb ells, perquè sense ells, que són els protagonistes de tot, no ho podríem tirar endavant.
Gemma Palau, orientadora educativa de l'Institut Joan Amigó, moltes gràcies per atendre avui a l'Espluga FM Ràdio i endavant amb aquestes noves iniciatives.
Moltes gràcies i gràcies per l'entrevista.
D'aquest projecte avui també volem parlar amb la Berta Buquer, que és alumna de quart d'ESO d'aquí de l'Institut Joan Amigó. Berta, molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns una miqueta, des del teu punt de vista, què és el que feu en aquest nou projecte.
És un nou projecte que hem començat i que dos o tres mediadors de quart tutoritzem a cinc o sis alumnes de primer i els ajudem a l'hora d'organitzar-se per institut, si tenen alguns problemes, i intentem ajudar-los amb el que podem. Perquè no és el mateix parlar amb un profe que amb un de la teva edat, més o menys, saps?
Això de que no és el mateix ho heu pogut comprovar ja? Ja heu fet un primer contacte amb aquests alumnes?
Sí, el dijous passat va ser el primer cop i el que vam fer és explicar-los una mica tot el de l'institut, si tenien algun problema i bueno, explicar-nos com funcionava aquest projecte. Bàsicament no vam començar tampoc a fer contacte amb ells massa.
Quina és la resposta dels més joves en aquest cas de l'institut?
Bueno, jo crec que s'han obert bastant bé i no els hi ha fet massa cosa a l'hora de parlar amb naltres i crec que els hi ha agradat.
Llavors, per exemple, posant-te tu ara en el cas que ja ets alumne de quart d'ESO, com creus que t'hauria ajudat si en el teu cas també haguessis rebut aquest suport per part d'alumnes més grans quan vas començar?
Jo crec que és molt bona idea, ja que a primer vas molt perdut, a vegades a les classes o no sé, t'orienten, jo crec que m'hagués agradat si ho haguessin fet, tot i que és un projecte nou i llavors doncs no ho vam fer a la meva edat.
I quina esperes? Tu com a alumne de quart creus que també et pot enriquir això?
Sí, jo crec que em pot ajudar en bastants sentits i que, no sé, que és guai fer-ho.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort en aquest nou projecte.
Vale, merci.
Divendres 13 d'octubre, en aquest informatiu diari, si coneixíem aquesta nova iniciativa de l'Institut Joan Amigó, en què, com heu escoltat, els alumnes de quart guien i aconsellen els alumnes de primer, sent així els seus tutors, o sent uns segons tutors, que el que fan és ajudar a la integració d'aquests nous estudiants en el centre. Continuem amb d'altres notícies, perquè, com dèiem, avui és divendres, és un cap de setmana llarg aquest, avui molta gent fa vacances, té festiu, i a Montblanc ahir es va donar el tret de sortida a la desena edició de Clicani, al festival del Clic de Pany Mòbil. I de fet, aquest festival se celebrarà durant dos caps de setmanes, en total seran sis dies, i és que Clicania enguany té aquesta durada excepcional. Va començar aquest dijous, 12 d'octubre, i aquest cap de setmana es podrà visitar fins al 15 d'octubre, mentre que la setmana que ve, del 21 al 22 d'octubre, també estarà oberta aquesta desena edició de Clicania, el festival de Playmobil de Montblanc. Com saben, l'antiga església i el claustre de Sant Francesc és un dels espais centrals d'aquest festival, però també l'església de l'Hospital de Santa Magdalena, el Museu Comarcal i el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre. Els horaris són molt amplis i cada dia està obert al públic de 10 a 8 del vespre. Els preus són populars, com en els darrers anys. Els nens de fins a 6 anys no han de pagar. L'entrada és gratuïta, mentre que els infants de 7 a 13 han de pagar una entrada simbòlica de 2 euros i els majors de 14 anys 3 euros. Qui visiti aquest festival podrà participar en activitats de tot tipus i repartides, com escoltàvem, per diferents punts del municipi, en aquest cas el claustre de Sant Francesc i l'església com a punt central, però també altres punts del nucli històric de Montblanc. Orientades a tot el públic genèric, en aquest cas parlant sobretot del que seria un públic familiar. Com cada any, dioramas de tot tipus, les quatre estacions, el Joc de Trons, per exemple, enguany, que també és protagonista d'un diorama, l'Exèrcit de Roma, el Parc Natural, són alguns algunes de les exposicions fetes en Playmobils que podreu veure, aquestes estampes, aquestes escenes creades només amb clics de Playmobil. Hi haurà també 6 botigues que garanteixen que el públic pugui trobar-hi novetats, productes descatalogats, complements, també altres accessoris relacionats amb el clic i que, per tant, tot el públic també pugui comprar les seves peces. Es celebren 10 edicions i, de fet, d'aquest festival de Clicania també se'n podran veure una col·lecció de 12 clics gegants, dues noves activitats, com per exemple l'exposició i demostració del maquetisme a la sala de les Corts i un taller de miniatures a la sala polivalent. D'altres propostes, per exemple, també acompanyament musical, i és que hi ha previstes 4 actuacions musicals i folklòriques al carrer. El dissabte a les 6 de la tarda hi actuarà Small River Brass Band, i els diumenges, al punt del migdia, també hi haurà la participació del folklore montblanquí. El dia 15, amb una cercavila de la Cucafera, l'Àliga i el Drac, acompanyats dels Rellers de Montblanc, i el diumenge 22, en aquest cas, ja parlem de la cercavila amb la participació de la Mulasseta, l'Aligot i el Drac Petit, acompanyats llavors pels Grallers de les Colles. També altres propostes que hem conegut avui en el programa Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Quim Caral, de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Montblanc, en parlava, en aquest cas, d'aquest festival Clicania i de l'aposta d'apropar el festival a tot el municipi.
Això ens ha permès esponjar molt el festival i, a més, que es noti no només en un punt aquest a l'epicentre, sinó que tota la vila en visqui.
Doncs aquesta era una de les opinions de Quim Caral, perquè exposava alguna de les iniciatives, com per exemple el clic amagat, en què hi participen fins a 13 comerços del municipi, que en els seus aparadors han fet també uns petits diorames, i els participants en aquest concurs han de trobar els clics de Playmobil que estan relacionats amb la setmana medieval. D'aquestes iniciatives i d'aquesta aposta del Festival de Playmobil, que ja celebra enguany 10 edicions, també n'hem parlat avui en aquest programa matinal a les 10 del matí amb Quim Caral, qui també destacava altres valors que han convertit Clicania en una cita molt important de la programació festiva de Catalunya, tot i haver-hi altres propostes també en el marc dels Playmobils. Doncs Clicania s'ha assegurat una cita, un lloc entre totes aquestes propostes del Playmobil, i s'ha fet un lloc, així sent una de les referències al país.
La setmana medieval va sorgir d'una forma bastant espontània i, com que va ser un model d'èxit, es va copiar en molts llocs. I no tots els que han copiat han evolucionat de la mateixa manera. N'hi ha que s'han consolidat i n'hi ha que han desaparegut, perquè l'únic que feien era un mercat medieval. No? Doncs aquí què ens diferenciava? El fet de que la llegenda situa Montblanc, doncs la lluita entre Sant Jordi i el Drac, però a la vegada un escenari que no és de cartó pedra, molt autèntic. Aquesta singularitat, doncs és molt més difícil a Clicania poder-la aplicar, perquè evidentment un esdeveniment al voltant del món de Playmobil el pots fer arreu del món, perquè és una multinacional que està tot arreu. Quins són aquells detalls que ens poden diferenciar una miqueta? Doncs probablement el fet de no tenir l'epicentre en un pavelló firal o en un pavelló esportiu, com molts dels que han sortit després.
Doncs així explicava Quim Caral com a partir d'aquesta setmana medieval de Montblanc s'ha anat també replicant l'aposta, el model de festa en altres propostes, com en aquest cas a Clicania, que s'ha sabut connectar molt bé amb el municipi, també amb la seva història i el seu patrimoni. Com saben, aquest cap de setmana ha arrencat ja la 10a edició del Festival del Playmobil de Montblanc. Va començar ahir, dijous 12 d'octubre i s'allargarà fins a aquest diumenge en una primera entrega i el cap de setmana que ve també, del 21 al 22, una altra vegada tornarà a obrir les seves portes aquest festival, el Clicània. I qui també obre les seves portes, com és habitual en aquestes ocasions, en cap de setmana molt llarg pels qui fan pont, doncs és el Museu de la Vida Rural, que una vegada més també programa altres propostes, i és el cas del taller de pintura que s'ha celebrat aquest divendres, de fet s'està celebrant aquest divendres des de les 11 del matí, en l'hort d'aquest espai, i també demà dissabte es tornarà a repetir aquesta experiència per als infants de conèixer i pintar tot allò relacionat amb els productes de la terra i també de les diferents estacions, per exemple. Així ens ho explica bé en el programa Punt de Mira, Albert Carreras, del Museu de la Vida Rural, que aquest taller de pintura servirà per poder connectar tots aquells productes que ara mateix es poden collir en l'hort, doncs amb els infants, i fer aquest aprenentatge mitjançant la pintura. Però al Museu de la Vida Rural també s'han programat altres propostes que així ens explicava l'Albert Carreras.
Bé, doncs, cap de setmana, que és un cap de setmana de moviment i de turisme familiar, doncs hem apostat per fer una sèrie d'activitats dedicades a les famílies. Hi ha tant el divendres com el dissabte tallers infantils, que es fan a partir de les 11, tallers relacionats amb els espais del museu i amb temes de pintura i dibuix. I després també dissabte hi ha una visita comentada amb un guia que farà la visita més profunda al museu i acabarà amb un tast de vins de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I continuem també amb d'altres propostes que hem pogut conèixer al llarg de la setmana, i us ho hem explicat, que l'Orquestra Simfònica Treu-li la Pols al Teu Instrument començarà la temporada aquest dissabte 14 d'octubre amb un concert a Rocafort de Caral, precisament a l'església de Sant Salvador d'aquest municipi, a partir de les 12 del migdia. Serà així l'estrena de Diego Calderón al capdavant de la formació musical que encara així la seva desena temporada de la història, i comptarà, en aquest cas, aquest dissabte, ja amb més de 25 músics dalt de l'escenari. Avui ho ha confirmat Laura Poblet, presidenta d'aquesta associació, i també de la Cristina Bosch, que és membre de la Junta. Ho han explicat en el programa Punt de Mira i confirmaven 27 músics en aquesta estrena, en aquest inici de la desena temporada de l'orquestra, que, com dèiem, ve marcada per aquest canvi en la direcció després de la renúncia de Borja Moll, i qui se n'encarregui ara de l'orquestra és Diego Calderón. Està així a la direcció i seguirà. Això sí, ens confirmaven que amb la mateixa essència. La primera posada en escena serà aquest dissabte, en aquest cas a Rocafort de Caral.
Doncs amb força ganes, no sé. Hem començat la temporada diferent, amb el canvi de direcció sobretot, que seria el més destacable, però tenim un concert a tocar, vull dir que això també és bo per posar-nos les piles.
Exacte, i a més, bueno, és això, no? Aquest any celebrem ja la desena temporada de l'orquestra, llavors això també fa que sigui una temporada, bueno, que és un repte i que tenim moltes ganes, això, com comentava la Laura.
Sentíem senyals horàries de 2:15, però també els expliquem que Barberà de la Conca, justament aquest diumenge 15 d'octubre, estrena la primera cursa Mou-te pel Trepat, una primera edició d'una cursa que es celebra en aquest municipi de la Conca de Barberà, transcorrerà entre vinyers i per això s'anomena Mou-te pel Trepat. Serà diumenge 15 d'octubre amb dos recorreguts, els expliquem perquè són diferents i estan pensats per diverses capacitats, en aquest cas físiques, però no els hem de parlar de llargs recorreguts. Un primer és d'una cursa de 5 km i l'altre de 11,5 amb uns 220 metres de desnivell. Comparteixen inicialment part del seu recorregut i després es separen, però en aquest sentit sí que tot es passen entre vinyes. Finalment també celebrarà un esmorzar de barema. I més propostes que coneixem, ara ens anem en un altre racó de la comarca per explicar-los també altres iniciatives per aquests dies a la Conca de Barberà. Obrim així l'apartat d'agenda de l'Espluga FM Ràdio, que també podeu consultar a esplugafmradio.cat, al portal web de l'emissora. Va, i comencem destacant, per exemple, exposicions que podeu veure a Sarral. L'exposició Expo Frares a l'Abastre, dedicada en aquest mineral que, com saben, enguany celebre el seu centenari, el centenari de la primera obertura del primer taller de l'Abastre a Sarral. La podem visitar, aquesta exposició, al Museu de l'Alabastre durant tot el dia a Sarral i fins al... doncs encara teniu temps perquè al llarg de tot aquest mes, per exemple, ho podeu visitar. Altres propostes, en aquest cas també a Montblanc, però volíem dir també com a exposicions, perquè hi podeu visitar el Centre d'Interpretació Art Rupestre, les ceràmiques de Teresa Marta Batalla Vidal. És una exposició que podeu visitar tot el cap de setmana en aquest Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre. I sense marxar d'aquest espai, també els hem de parlar d'aquest dissabte 14 d'octubre, perquè el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre celebrarà un taller d'art rupestre, concretament anomenat El Poder del Símbol. Això serà a partir de les 11 del matí. També els volem parlar d'altres propostes, com per exemple la sortida que es fa al Teatre Nacional de Catalunya des de l'Espluga de Francolí per anar a veure l'obra de teatre Desig sota els oms. És una proposta per aquest divendres 13 d'octubre que organitza la formació permanent, però els hem de parlar que és, perdoneu, pel dia 26 d'octubre, però sí que ja des d'avui us hi podeu inscriure. És per veure aquesta obra Desig sota els oms d'Eugeni O'Neill. Aquest diumenge a l'Espluga FM Ràdio arriba una nova tertúlia del diumenge, el debat en aquest cas amb persones de la societat civil del municipi de 12 a 1. Però també els parlarem d'altres propostes. També diumenge 15 d'octubre a Montblanc hi haurà la presentació mossèn Ramon Muntanyola i la Vila de Montblanc. Dins dels actes del centenari dedicat a aquest poeta i sacerdot espluguí, del qual enguany se'n celebra el centenari del seu naixement, doncs a Montblanc es farà aquesta presentació a l'església de Santa Maria de Montblanc a càrrec del mossèn Armand Puig, que és rector de l'Ateneu de Sant Pacià de Barcelona i vicari emèrit de la parròquia de Montblanc, i també amb el testimoni del Ramon Requesens i la col·laboració de la poeta Enriqueta Moix i la coral Flor de Lis de Montblanc. Com dèiem, això serà el proper diumenge 15 d'octubre a les 6 de la tarda a l'església de Santa Maria de Montblanc. I acabem ja aquest repàs amb les darreres propostes culturals. Com saben, Clicània, que està obert aquest festival de clics de Playmobil a Montblanc des d'aquest dijous, però recapitulem, que ho poden visitar al llarg de tot aquest cap de setmana fins al 22 d'octubre, i és que ho tornen a obrir les seves portes el cap de setmana vinent, 21 i 22. I de cara ja a la setmana que ve, tenim en perspectiva la presentació del Club de Tenis Taula de l'Espluga de Francolí. És el primer club d'aquest esport a la Conca de Barberà i es presentarà públicament el dissabte 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casalet de l'Espluga de Francolí. I pel diumenge 22 d'octubre a l'Espluga de Francolí es celebra la segona trobada de vehicles d'emergència que organitza l'Associació de Defensa Forestal del municipi, i es celebrarà, com dèiem, aquest proper diumenge 22 d'octubre a partir de 9:45 del matí, amb l'exposició de tots aquests vehicles d'emergència del territori i també amb un esmorzar popular. En aquest cas serà al Parc Fluvial. I ja parlant també del diumenge 22, hi haurà un concert vermut amb cançons catalanes a l'Espluga de Francolí. Serà al local social de la Germandat de la Santíssima Trinitat i els gegants neolítics de l'Espluga marxaran fins a Reus per participar en una actuació, en aquest cas diumenge 22 d'octubre a les 10 del matí a la plaça Gabriel Ferreter i Soler. Això serà participant en la festivitat de Sant Bernat a Calbó, serà diumenge 22 d'octubre, amb la participació, com dèiem, dels gegants de l'Espluga de Francolí, els gegants neolítics, la família al complet, en aquest cas a Reus. Són propostes que avui hem conegut divendres 13 d'octubre a les portes d'un cap de setmana llarg i que, com saben, per això hi ha moltíssimes més propostes programades. saben que a través de esplugafmradio.cat les poden recuperar i consultar al moment des de l'ordinador, des del mòbil, i també podeu conèixer la resta d'actualitat de la Conca de Barberà al portal web esplugafmradio.cat. Aquí tanquem aquest repàs a l'actualitat, ens hi tornem a trobar aquesta tarda a les 7 i ja ho saben que la programació segueix a l'Espluga FM Ràdio avui a les 12 del migdia amb Terra de Festa, aquest programa dedicat a la difusió cultural de la setmana. Avui remetrem un dels primers programes per conèixer el folklore, en aquest cas parlant del Ball de Bastons del municipi, i ja de cara al vespre, avui a les 8, una nova entrega del Sorollari del Sergi Esparza, aquest programa musical amb la participació, per exemple, també d'alumnes de l'Escola de Música de l'Espluga de Francolí. Per tant, al punt de les 8 teniu una cita amb la música, i a les 9 una nova entrega de Storytime amb Jill Haywood. I tornarem nosaltres en aquest informatiu diari ja la setmana que ve, però com saben, aquest cap de setmana l'Espluga FM Ràdio torna amb els seus programes habituals i els informatius cap de setmana. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció, i ja ho saben, a esplugafmradio.cat quan vulgueu per conèixer tota la programació i les notícies. Gràcies i gaudiu d'aquest cap de setmana. Fins aviat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Cada cop que faci servir l'aixeta, la rentadora o el rentaplats, recorda que l'aigua no és un recurs inexhaurible. És un bé escàs que cal protegir i estalviar.
Per això, si volem disposar d'aigua en el futur, és urgent que en fem un ús responsable i apliquem mesures d'estalvi. Per tenir aigua, tanca l'aixeta.
L'aigua no té preu. Estalviem-la.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977-86-1232 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Que avui, després de tota la transició, hagin de tornar a parlar de democràcia, de fonamental, de no
transit, la premsa. Per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
Doncs vagi orientada a les dinàmiques pròpies del vidre, i per tant intentarem personalitzar un seguit d'atraccions.
I aquesta obra sembla una maledicció.
Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El conseller Rull insisteix...
Centenars de persones van sortir...
La Nacional 240 ha tornat a ser notícia.
La Conca de Barberà ha tancat l'estiu amb una
aquesta
bona...
Aquesta no era la seva primera opció.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Tercera part del capítol sisè, La vida d'un home.
Després del franquisme, si no és que simplement llavors eren joves, idealistes, i ara ens sembla que eren radicals, i en realitat no érem ni tan extremistes ni tan d'esquerres. El Ramon va ser qui em va fer descobrir tota la literatura catalana contemporània i molt especialment Manuel de Pedrolo, que és i continuarà sent per sempre el meu escriptor preferit, un dels homes més lúcids i amb les idees més sensates que hi ha hagut mai a Catalunya, un ferm defensor del marxisme independentista, fet que també ha provocat el seu oblit i el seu abandó, perquè aquest país paga sempre així els seus millors homes, amb l'oblit i amb el silenci. De fet, quan vaig veure el teu currículum, quan t'havies doctorat amb una tesi sobre Manuel de Pedrolo, vaig decidir contractar-te tot d'una. L'elecció del tema em feia pressuposar que ens entendríem, que tu també ets un d'aquests tipus romàntics que creuen que la literatura de casa no té res a envejar en la que ens volen imposar i que sobretot és la millor per repensar-nos com a país i com a societat. El Ramon també va ser qui em va convèncer perquè m'apuntés a les classes de català que es feien al local parroquial de l'església de Sant Just. Es veu que el capellà d'aleshores, m'hauràs de disculpar, però m'he oblidat completament del seu nom. De vegades passa que ens oblidem del nom dels herois anònims que ens han salvat la llengua i la pàtria, perquè són així de desagraïts. Organitzava classes de català, disfressades de reunió del Club de la Joventut Catòlica. Les aules sempre estaven plenes de gent i mai no va venir la policia, perquè la cobertura era extraordinària, perquè vulnerar la violabilitat d'una església hauria estat molt greu en un país tan falangista i tan conservador com era. I és encara el nostre, encara que ho vulguin disfressar de democràcia reformada. Són els que ara estem en mans de la dictadura del consum, que potser és tan perillós o pitjor que l'altre, però que ens presenta una cara més amable. Allà va ser on vaig conèixer la Manuela, que segurament és qui avui et deu haver obert la porta i que actualment és la meva companya i la clau que permetrà entendre què hi pintes tu en tota aquesta història. Quan ell i jo ens vam conèixer, jo ja estava casat amb la Miquela, la filla del forner del carrer Gimnàs. Ens coneixíem de tota la vida del barri i havíem anat a l'escola plegats i havíem començat a festejar quan teníem una quinzena d'anys i el cap ple de pardals, que era l'únic que es podia tenir ple en aquella ciutat amarga i trista pels perdedors de la guerra, que era la Barcelona de 1955, als 22 anys. Ens vam casar, però encara continuaven obeint els nostres pares, que eren els que ens mantenien i els que ens donaven l'aliment, ja que tots dos treballaven els negocis familiars respectius. Aquell amor es va acabar, perquè les coses arriben a un punt que s'acaben trencant, i el 1989 ens vam separar. Potser de la forma més amistosa que s'hagi pogut separar mai una parella, perquè nosaltres, per sobre de tot, érem amics, i no volíem deixar perdre aquesta amistat, que encara dura. Ella sabia que sempre havia estat enamorat de la Manuela, que treballava al servei dels Bertran, i així vam acabar una història en què havíem passat 34 anys junts, però durant més de 20 jo em debatia entre la fidelitat i la meva dona, i l'amor veritable per la Manuela, que dieu-me que ha estat una de les experiències de desgast més dures de la meva vida. Una batalla que no desitjo a ningú, una guerra que massa vegades he estat convençut que no tenia cap oportunitat ni una de guanyar i sobretot ben sovint no sabia ni per què estava lluitant ni per què m'havia de complicar la vida d'aquesta manera. Però els homes som així, mai no ens enamorem de qui ens convé i sovint passa que no podem ni voler fer-nos el sort d'aquesta crida.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la de Sebastià Benasà.